d'usos ferroviaris i estarà envoltada d'un entorn pacificat i molt verd. Cristina Cantal.
Aquest divendres s'ha presentat l'avantprojecte de les obres que no estaran enllestides fins d'aquí 8 o 9 anys. Costaran 410 milions d'euros. L'alcaldessa Ada Colau ha destacat la importància del projecte per a la transformació de tota aquesta zona.
Una transformació complirà de vida tot aquest àmbit, que unirà per fi els barris pels quatre costats de l'estació, que guanyarà verd i espai per vianants i que s'omplirà de vida social, cultural i econòmica.
Nova jornada negra, Rodalia Renfe, amb avaries i retards en fins a 7 línies de tren durant tot el matí.
Passat el migdia, els tècnics de DIF van reparar la catenària avariada entre Vilanova i Sant Vicenç de Calders i s'ha començat a restablir el servei. La incidència ha portat a la ministra de Transport, Raquel Sánchez, a demanar disculpes als usuaris.
Hem de fer un esforç d'explicar que el pla de Rodalies s'està complint, que tenim un pla de Rodalies amb unes inversions de 6.300 milions d'euros fins al 2030, que s'han executat moltes d'aquestes inversions, que les expliquem, que s'estan duent a terme i, per altra banda, doncs, bueno, demanar disculpes.
Un nou testimoni en el cas Jubany fa trontollar la coartada de l'únic investigat pel crim. Avui ha declarat també un altre testimoni i el jutge ha ordenat més proves.
L'Institut Nacional de Toxicologia analitzarà amb tecnologia actual mostres vaginals de la víctima per trobar possibles restes d'ADN de l'agressor.
Ràdio Sabadell, Pau Duran.
El jutge del cas Jubany ha demanat que s'investigui una nova prova biològica. Vol saber de qui és l'ADN d'una mostra vaginal del cos de l'Helena, tal com explica l'advocat de la seva família, Benet Salelles.
L'Institut Nacional de Toxicologia ha recuperat l'isop vaginal de l'Helena Jubany i que han comunicat al jutjat que els mitjans tècnics de què es disposen en l'actualitat permetrien segurament obtenir més informació.
Primer cas confirmat de febre del Nil a Catalunya. Es tracta d'un veí de Reus. També s'investiga un altre possible positiu a la mateixa ciutat.
L'Ajuntament de Reus ha activat un pla de salut pública. L'alcalde Carles Pellicer ho ha confirmat durant el ple municipal.
La nova ràdio, David Fernández.
L'Ajuntament explica que el cas de l'home està confirmat, mentre que la dona, per ara, és un cas probable. Carles Pellicer és l'alcalde de Reus.
La parella continua ingressada i en evolució favorable, afortunadament, segons ens informa el Departament de Salut. Els casos ja s'han posat en coneixement del Centre Coordinador d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat.
En cultura, en marxa aquesta hora l'estrena del Ball de Titans, una de les grans novetats de les festes de Santa Tecla de Tarragona.
Recuperat pel gremi de marejans, el ball és una realitat després d'una exhaustiva recerca històrica.
I en esports, la waterpolista mataronina Marta Bach anuncia la seva retirada. Joan Barberà.
L'eterna capitana del Centre Natació Mataró, als 29 anys d'edat, posa fi com a jugadora del primer equip de waterpolo. Entre d'altres grans èxits, ha assolit dues plates olímpiques, un or i dues plates mundials, a més de dos ors i un bronze al Campionat d'Europa.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Aquesta tarda amb el pla Inuncat activat per risc de fortes pluges amb el registre més important fins ara a Riudarenes, a la Selva, on han caigut 69 litres per metre quadrat. També a Canet i ara mateix carrers inundats. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Hola, bona tarda. Immediates hores d'aquest divendres protagonitzat per les tempestes ruixats que descarregaran a molts punts de l'interior del quadrant nord-est, també del sector central del litoral i del prelitoral, una situació que es mantindria ben bé fins la matinada de demà. Atenció, que algun de les tempestes podria descarregar amb forta intensitat i fins i tot de manera puntual amb molt forta intensitat i arribar a acumular fins a 40 mil·límetres en 30 minuts. Situació situació que es mantindria de cara a la matinada, esperem que en alguns punts del sector central del litoral encara hi pugui haver algun fenomen de caràcter fort. Una situació demà dissabte que no faria net, es mantindrien algunes precipitacions ben bé fins a migdia a punts del litoral i del prelitoral de Tarragona i de Barcelona. I durant la tarda, precipitacions que reapareixerien a punts de l'interior i al final de la jornada novament anirien apareixent a punts novament del litoral i del prelitoral, i al final de la jornada algun dels ruixats podria tenir novament caràcter moderadament intens a punts de l'extrem sud del país. La temperatura, que continuarà a la baixa al final del cap de setmana, quedarà totalment normalitzada per l'època de l'any. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Pendents, per tant, d'aquestes pluges, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. Doncs, sens dubte, l'autopista AP7 és la via que va més carregada aquesta hora. Hi ha hagut diverses incidències, accidents, vehicles avariats. Fem-ne un repàs en sentit nord. Primer hi ha un tram de retencions de 7-8 quilòmetres en aquesta autopista AP7 entre Martorell i Castellbisbal. Aquí encara parlem d'un carril tallat en sentit nord, com et deia, estan acabant de retirar un camió accidentat. I més endavant parlem de trams d'aturades d'uns 14 quilòmetres entre Parets i la Roca del Vallès, també en sentit nord, sentit Girona, perquè en aquesta zona hi teníem un altre vehicle, en aquest cas avariat. Aquest vehicle ja ha estat retirat. Però vaja, encara parlem això de retencions intermitents, d'uns 14 quilòmetres entre Parets i la Roca, direcció nord. No deixem la P7, però en sentit sud, diguem-ne en sentit Tarragona, doncs també aturades de més de 10 quilòmetres gairebé entre Cerdanyola del Vallès i Castellbisbal. A banda d'aquesta autopista AP7, també destaca l'autopista del Maresme, amb retencions intermitents, trànsit molt lent, durant 3 quilòmetres, entre Cabrera de Mar i Mataró, en direcció nord, sentit Girona, això en aquesta C32, i acabem ara sí amb la C58, autopista del Vallès, que encara va ser carregada cap a Barcelona, uns 3 quilòmetres, entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
My home. Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que My Home té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Nova jornada negra a Rodalies, mentre la ministra de Transports, Raquel Sánchez, presentava aquest matí el calendari d'obres del projecte de remodelació de l'estació de Sants a Barcelona. Una obra que no estarà enllestida fins d'aquí 8 o 9 anys i que costarà 410 milions d'euros.
Aquest divendres ha estat una nova jornada amb matí de retards i avaries que fins i tot han portat a la ministra a demanar disculpes als usuaris de Rodalies. Raquel Sánchez ha estat a Barcelona per presentar unes obres que han de permetre que l'estació de Sants multipliqui per dos la seva superfície dedicada a usos ferroviaris i estigui envoltada d'un entorn pacificat i molt verd.
Es preveu també la construcció d'una nova coberta on s'ubicaran 14.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques. Jordi Casino.
Les obres que ja han començat seran llargues, duraran 8 o 9 anys i preveuen ampliar els vestíbuls d'accés des de les places dels Països Catalans, on es mantindrà un espai pels skaters i Joan Peiró, que passaran a ser unes àmplies zones verdes pacificades, el trasllat de tot el trànsit al costat mar i la construcció d'una nova coberta amb plaques fotovoltaiques, una ludoteca pel barri i espais de coworking. Escolteu Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, i Raquel Sánchez, la ministra de Transports.
Una transformació complirà de vida tot aquest àmbit, reunirà per fi els barris pels quatre costats de l'estació, que guanyarà verd i espai per vianants i que s'omplirà de vida social, cultural i econòmica.
La nova planta i la magnífica coberta que hem vist donarà ombra a l'estació i a la plaça i serà realment un espai únic.
A nivell ferroviari, les obres permetran ampliar l'espai de les andanes, les sales dedicades a Rodalies i els AVE, i es construirà un nou vestíbul d'accés a la xarxa del metro. L'aparcament de cotxes i les parades de taxis passaran a estar soterrades i també es traslladarà a la plaça Espanya l'estació d'autobusos.
L'anunci, com dèiem, ha coincidit amb una nova jornada de problemes a Rodalies amb retards en 7 línies de tren durant tot el matí. Passat el migdia, els tècnics d'ADIF han pogut reparar la catenària entre Vilanova i Sant Vicenç de Calders i s'ha començat a restablir el servei.
Una avaria en una catenària entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú ha afectat la circulació de la línia R2 Sud dels trens regionals al Corredor Sud i no s'ha pogut reparar fins al migdia, malgrat que els retards s'han allargat fins a primera hora de la tarda. Això s'hi ha sumat una altra avaria en el sistema de senyalització entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, que ha causat retards a l'R4 durant bona part del matí. Dues incidències que han portat a la ministra a demanar disculpes als usuaris, tot reiterant l'aposta del govern espanyol per revertir la situació.
Hem de fer un esforç d'explicar que el pla de Rodalies s'està complint, que tenim un pla de Rodalies amb unes inversions de 6.300 milions d'euros fins al 2030, que s'han executat moltes d'aquestes inversions, que les expliquem, que s'estan duent a terme, i per altra banda, doncs, bueno, demanar disculpes, i que això no justifica, doncs, que, bueno, doncs, tinguem que treballar de valent perquè no es produeixin aquestes incidències.
Disculpes que han anat acompanyades d'una estirada d'orelles als qui aprofiten, ha dit en clara referència al govern català, algunes incidències per fer-ne un ús partidista i també per reiterar que el pla de Rodalies ja en marxa permetrà aconseguir una xarxa molt més eficient.
Tot plegat quan a partir de demà mateix comencen 3 mesos d'alteracions a Rodalies per les obres de la nova estació de la Sagrera. Els afectats seran els usuaris de la R1, la R2 Nord i la R11. Són el 20% dels passatgers que suporta aquesta xarxa en un dia normal i que veuran com durant el cap de setmana no circulen combois entre les estacions de Passeig de Gràcia i Montcada i Reixac. A partir del dilluns, els trens començaran i finalitzaran el seu recorregut a Sant Andreu Comtal. Edgar Sapinya.
Per pal·liar les afectacions, hi haurà un servei de bus complementari cada 15 minuts a la mateixa estació de Sant Andreu Comtal, que funcionarà entre les 6 del matí i les 10 del vespre i que transportarà els usuaris fins a la Sagrera Meridiana. Des de l'Associació per la Promoció del Transport Públic demanen que les obres que s'executin serveixin per millorar realment els serveis dels usuaris i no vagin només encaminades a lluir millor la xarxa de transport. Ho diu el seu president, Adrià Ramírez.
Centrem les obres en les millores reals dels usuaris. Tenim massa tendència en aquest país a fer obres per exemple, soterrar una línia, que soterrar una línia és positiu pels veïns d'aquell barri on passa, però pels viatgers no aporta res soterrar una línia i això llavors es diu que això són obres de millora del transport públic, no? Això són obres de millora de la ciutat per on passa. Ara hem començat per el que lluïa més, el que es veia més i no per el que realment farà funcionar millor.
Durant els pròxims 3 mesos, els treballs es concentraran en enllestir els 4,3 quilòmetres de vies noves que passaran per la nova estació de la Sagrera, la meitat de les quals aniran soterrades.
A tot això s'hi ha de sumar l'entrada avui d'un nou operador d'alta velocitat, Irio, que se suma de moment a l'oferta en la línia entre Barcelona i Madrid i oferirà bitllets per 18 euros.
Els trens del nou operador començaran a circular el 25 de novembre, però els bitllets es podran comprar des d'aquest diumenge, tot i que des d'aquest mateix dijous ja es poden adquirir a les agències de viatges. Els bitllets tindran un preu a partir de 18 euros per trajecte, tot i que la companyia ha anunciat bitllets per sota d'aquest preu en el marc de la seva campanya inicial de descompte. Es convertirà així en la tercera companyia a fer aquest recorregut juntament amb l'espanyola Renfe i la francesa Ouigo. La nova oferta ferroviària tindrà 32 freqüències, 16 d'anada i 16 de tornada, diàries entre Barcelona i Madrid, cosa que implica que hi haurà almenys una freqüència cada hora.
I encara, tornant a les complicacions en la mobilitat, aquest divendres, jornada de cancel·lacions a l'aeroport del Prat per la vaga de controladors aeris a França, que ha obligat a anul·lar més de 1.000 vols arreu d'Europa.
L'aturada ha obligat a cancel·lar una 70 d'operacions de Vueling a l'Estat, la meitat de les quals a l'aeroport del Prat. Les altres companyies afectades, Transavia, EasyJet i Ryanair, no han donat xifres concretes d'afectació a Barcelona, però sí que han admès que hi ha hagut diverses cancel·lacions.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Canviem de qüestió. En clau política, el govern espanyol demana al Parlament Europeu que permeti utilitzar el català en els plens.
Durant la reunió entre la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i la ministra de Política Territorial i portaveu del govern d'Espanya, Isabel Rodríguez, s'ha explicat que la petició s'ha fet en un context de major demanda de transparència i millores en la participació ciutadana. El govern espanyol s'ha compromès a assumir les despeses de la iniciativa i a negociar els detalls de la posada en marxa. Es tracta d'una mesura pactada a la taula de diàleg.
Més coses, les entitats socials no s'asseuran amb el govern català si aquest no desplega accions concretes per posar fre a la pobresa energètica. La taula del tercer sector i l'Aliança contra la Pobresa Energètica han avisat avui a l'executiu i especialment al Departament de Drets Socials que no assistiran a la reunió prevista el novembre vinent si no hi ha avanços. Anna Ruiz.
Tots dos col·lectius es pregunten a què espera el govern per desplegar totes les mesures incloses al conveni signat ara fa un any i mig amb Endesa. Reclamen a més la condonació del deute contret per les famílies que no han pogut pagar el rebut de la llum durant el 2021. Tant la taula del tercer sector com l'Aliança contra la Pobresa Energètica calculen que aquest deute superarà els 12 milions de l'any anterior, el 2020. Si no hi ha canvis, avisa la portaveu de l'Aliança, Maria Campuzano, no hi haurà reunió.
Davant d'aquest panorama, les entitats socials, la taula tercer sector, l'Aliança contra la Pobresa Energètica, hem acordat que no participarem a la propera reunió del grup de treball d'entitats i administracions si no hi ha avenços significatius en aquests compromisos incomplerts. Si a la propera reunió, que s'ha convocat el mes de novembre, no tenim garanties de que hi haurà avenços palpables, no hi participarem.
Campuzano ha assegurat que el govern català s'havia compromès a saldar el deute de les famílies durant el 2021 abans de les vacances d'estiu.
9 gir de guió en el cas Jubany. La declaració d'un dels dos testimonis previstos per aquest matí ha desmuntat la coartada del principal investigat pel crim. A tot això, el jutge també ha ordenat noves proves de les restes biològiques extretes del cos de la víctima. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
El jutge del cas Jubany ha demanat que s'investigui una nova prova biològica. Vol saber de qui és l'ADN d'una mostra vaginal del cos de l'Helena, tal com explica l'advocat de la seva família, Benet Salelles.
L'Institut Nacional de Toxicologia ha recuperat l'hisop vaginal de l'Helena Jubany, que se li va practicar en el seu moment, i que han comunicat al jutjat que els mitjans tècnics de què es disposen en l'actualitat permetrien segurament obtenir més informació que la que es va obtenir l'any 2001. De manera que el jutjat, el passat dia 13, va dictar una resolució ordenant a Toxicologia a fer un reexamen d'aquest hisop vaginal a la recerca de mostres genètiques.
En cas que la mostra es pugui determinar i no sigui de l'investigat actual, Xavi Jiménez, l'advocat demanarà que es compari amb el primer investigat que constava anteriorment al sumari. Aquest matí també han declarat un testimoni que ha desmuntat la coartada de Jiménez per la nit de la desaparició de la víctima. L'altre declarant, el president de la secció Natura de la UES, ha dit que no recorda res.
I Stop Bales de Goma i Irídia demanen al Parlament la prohibició de bales de foam perquè són igual de lesives que les de goma, no són precises i la seva traçabilitat no està garantida. També volen el compromís que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil tampoc no puguin disparar bales de goma a Catalunya, on estan prohibides des del 2013. Mont Carvajal.
Esther Quintana, que va perdre un ull fa 10 anys per una bala de goma disparada pels Mossos en una manifestació a Barcelona, és ara la presidenta d'Irídia i ha comparegut al Parlament per explicar que les bales de foam són igualment lesives i potencialment mortals i per això demanen prohibir-les.
Cal una prohibició de les bales de foam. Els seus impactes han provocat lesions iguals de greus que les bales de goma i són potencialment letals. No són armes precises i la seva traçabilitat no està garantida. Es va anunciar que es col·locarien càmeres d'imatge i so a les llançadores de foam. Però la setmana passada, un càrrec del cos de Mossos d'Esquadra en aquesta mateixa comissió va reconèixer les dificultats tecnològiques que això implica.
Des del 2019 hi ha 6 ferits a Catalunya per foam. Irídia també reclamarà el dia 28 al Congrés de Diputats la prohibició de bales de goma. El govern espanyol n'ha comprat 60.000 aquesta setmana.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau de salut, salta l'alerta a Reus per un cas de febre del Nil. L'Ajuntament ha activat un pla de salut pública després de confirmar-se un cas positiu a la localitat i un altre de possible. L'alcalde Carles Pellicer ha interromput el ple per anunciar aquest fet. La nova ràdio, David Fernández.
El Servei de Vigilància Epidemiològica del Departament de Salut ha confirmat aquest dijous 15 de setembre 2 casos d'infecció per virus del Nil Occidental a la ciutat de Reus. Els afectats són una parella, un home de 90 anys i una dona de 85, els quals van ingressar a l'Hospital Sant Joan de Reus el 31 d'agost amb un quadre neurològic. L'Ajuntament explica que el cas de l'home està confirmat, mentre que la dona, per ara, és un cas probable. Carles Pellicer, alcalde de Reus.
La parella continua ingressada i en evolució favorable, afortunadament, segons ens informa el Departament de Salut. Els casos ja s'han posat en coneixement del Centre Coordinador d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat i, en primer lloc, vull donar un missatge de tranquil·litat i de transparència sobre la situació que els estic explicant. Dir-los també que no hi ha motiu d'alarma, hi ha motius per estar alerta.
Conjuntament amb Salut, l'Ajuntament de Reus ja ha activat un pla d'informació, vigilància, prevenció i tractament per si es detectessin nous casos.
Si al llarg d'aquest hivern no té lloc una altra onada de Covid important, la pandèmia es podrà donar gairebé per acabada. Així ho ha afirmat l'infectòleg santcugatenc Manel Cervantes, exdirector del Departament de Malalties Infeccioses de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Cugat Media, Marc Castro.
En aquesta entrevista a Cugat Media, Cervantes posa al dia l'estat de la Covid-19 a Catalunya i al món i adverteix de la importància d'invertir més en el control de la salut dels animals perquè la seva salut és la nostra. L'escoltem.
Però a nivell sanitari, jo crec que un tema que se li està donant a poc més importància és considerar que la salut animal, salut del bestiar, és la nostra salut. No són dues coses a part. No hem de tenir un pressupost petitet per vigilar que no hi hagi intoxicacions alimentàries. No, hem de tenir uns estudis molt ben fets i molt continus de quins virus estan predominant, amb quin bestiar.
Manel Cervantes treballa a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell des dels anys 80, gairebé al mateix temps que fa que viu a Sant Cugat del Vallès. Sempre ha treballat al Departament de Malalties Infeccioses, del qual n'ha sigut el director durant molts anys, en els primers mesos també de la pandèmia, un fet que ha ajornat uns anys la seva jubilació.
I encara en clau de salut pública, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària ha retirat del mercat dos formatges de la marca President per la presència de cossos estranys de metall.
En concret, es tracta del formatge President Rulo de Cabra Sant Moir de 180 grams i del President Queso Cabra Rivalier d'un quilo. Es recomana que les persones que tinguin aquests productes a casa no els consumeixin i els retornin als seus punts de compra.
En cultura, en marxa aquesta hora l'estrena del Ball de Titans, una de les grans novetats de les festes de Santa Tecla que s'estan vivint aquests dies a Tarragona. Recuperat pel Gremi de Marejans, el ball és una realitat després d'una exhaustiva recerca històrica. Anem doncs fins allà, Tarragona Ràdio. Tere Ortega, bona tarda.
Hola, bona tarda. Cinquè dia de la Festa Major de Tarragona. Aquesta tarda, sota la pèrgola del barri mariner del Serrall, els tarragonins han pogut veure per primera vegada el Ball de Titans. És una de les novetats, com dieu, de les festes de Santa Tecla. S'ha representat, de fet, l'acte continua entre aplaudiments i la satisfacció del públic present. Ha estat una de les cites que més expectació ha aixecat de la programació de la Festa Major de Tarragona. Han estat molts els que no s'han volgut perdre aquest ball recuperat pel Gremi de Marejans de Tarragona després d'una recerca històrica. Hi ha documents que el situen precisament al segle XV. La dansa s'inspira en el joc del drap, han saltat a l'escenari 20 balladors amb màscara i barrets decorats amb elements mariners que han actuat sota la pèrgola del Serrall. Els cascabells no han deixat de sonar mentre els dansaires saltaven i apareixien tots units en una gran tela de colors verds i vermells. El de Tarragona s'ha convertit en l'únic ball de titans ara per ara de Catalunya, s'incorpora al seguici popular i, per tant, la propera cita per veure'l serà a la cercavila de Santa Tecla el 22 de setembre, la vigília de la patrona.
Doncs moltíssimes gràcies, Tere Ortega, des de Tarragona Ràdio.
Fins ara.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La waterpolista de Mataró, Marta Bach, ha anunciat la seva retirada, l'eterna capitana del Centre Natació Mataró, als 29 anys d'edat. Posa fi com a jugadora del primer equip de waterpolo del club de la capital del Maresme, en què, sens dubte, ha estat una peça fonamental i una referent en el creixement del conjunt mataroní. Entre d'altres grans èxits, a més dels que ha assolit amb el Mataró, amb la selecció espanyola, ha guanyat dues medalles de plata als Jocs Olímpics, una d'or i dues plates en els Mundials i dos ors i un bronze al Campionat d'Europa. Sens dubte, es retira una gran del waterpolo català i estatal com és la mataronina Marta Bach. En el món de la cistella, en bàsquet, el Baxi Manresa afronta un nou compromís amistós abans de la disputa de la Lliga Catalana ACB. A un quart de nou del vespre, a Lleida, els del Baxi s'enfronten al Baskonia en un partit, en un maig que es podrà veure en directe a la plataforma Xala. A xala.cat, des de Ràdio Sallent, informa Pol Rodríguez.
El Baxi Manresa afronta aquest vespre el cinquè amistós de pretemporada. Ho farà a partir d'un quart de nou del vespre i en directe per la plataforma Xala a Balaguer contra el Baskonia. Serà al pavelló 1 d'octubre amb entrada gratuïta per tots els assistents. Recordem, els manresans arriben al partit després d'encaixar dimecres la primera derrota de la pretemporada en el partit de presentació davant el públic contra el Partizan de Belgrat, el Nou Congost. Els manresans poden recuperar per avui l'alé argentí Juanpi Baulet, que va aterrar a principis de setmana a Manresa després de guanyar la Copa Amèrica amb l'Argentina. Guillem Jou continua el procés de recuperació de la seva lesió al tendó d'Aquiles i el pivot Marcus Lee és dubte per molèsties a l'esquena. És el darrer partit dels manresans abans d'afrontar el primer compromís oficial, la Lliga Catalana, amb les semifinals el proper dimarts contra el Joventut de Badalona a Tarragona, una competició en el que els manresans defensen el títol després de guanyar el Barça l'any passat al Nou Congost.
Gràcies, Pol Rodríguez, des de Ràdio Sallent. Encara en el món de la cistella, la selecció espanyola, amb el català del Joventut de Badalona, Joel Parra, a les seves files, es juga avui el passi a la final de l'Eurobàsquet, que es disputa a Geòrgia a 8:45 de la nit. L'equip que dirigeix Sergio Scariolo s'enfronta a Alemanya. En handbol, els dos equips de la Lliga Sobal, els dos equips catalans, tenen cita per avui. El Barça rep l'OSC a les 8 i el Freiking Granollers visita el Logroño a 9:45. En futbol, Jordi Cruyff passa a ser director esportiu del Futbol Club Barcelona. L'exjugador era fins ara director de l'àrea internacional i passa a ser ja oficialment director esportiu. La gestió en el mercat d'estiu ha acabat consolidant la seva figura en l'organigrama del club blaugrana. Per cert, demà el Barça juga contra l'Elx i a la convocatòria ha quedat fora Sergi Roberto. També hi ha hagut una altra convocatòria en el dia d'avui, la del seleccionador espanyol Luis Enrique per als propers amistosos, una convocatòria que inclou els jugadors del Barça, Sergio Busquets, Pedri, Eric García, Gavi, Ferran Torres i Jordi Alba.
Gràcies, Joan. Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garreta al control tècnic, Cristina Cantalà a la redacció, Joan Barberà als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Fantasies digitals, no surto per ningú. Massa dies per adonar-me que sóc mortal sense tu. Només vull amor. Només vull amor. Si el teu cos diu mentides, no té perdó. Si la lluna m'estima, toca'm mirant por. Les cares potser s'obliden. Fins al turmell desitjant una nit radiant. Ja no sé què fer. Busca'm. Vaig sempre perseguint els teus petons. Tot sol pel carrer. Parlo. No tinc por. Només vull amor. Tornarà a somriure. sempre perseguint els teus petons. Tot sol pel carrer, parlo, no tinc por, només vull amor.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'estació de Sants de Barcelona multiplicarà per 2 la seva superfície dedicada a usos ferroviaris i estarà envoltada d'un entorn pacificat i molt verd. Cristina Cantal.
Aquest divendres s'ha presentat l'avantprojecte de les obres que no estaran enllestides fins d'aquí 8 o 9 anys. Costaran 410 milions d'euros. L'alcaldessa Ada Colau ha destacat la importància del projecte per a la transformació de tota aquesta zona.
Una transformació complirà de vida tot aquest àmbit, que unirà per fi els barris pels 4 costats de l'estació, que guanyarà verd i espai per vianants i que s'omplirà de vida social, cultural i econòmica.
Nova jornada negra, Rodalies Renfe amb avaries i retards en fins a 7 línies de tren durant tot el matí.
Passat el migdia, els tècnics de DIF han reparat la catenària avariada entre Vilanova i Sant Vicenç de Calders i s'han començat a restablir el servei. La incidència ha portat a la ministra de Transport, Raquel Sánchez, a demanar disculpes als usuaris.
Hem de fer un esforç d'explicar que el pla de Rodalies s'està complint, que tenim un pla de Rodalies amb unes inversions de 6.300 milions d'euros fins al 2030, que s'han executat moltes d'aquestes inversions, que les expliquem, que s'estan duent a terme i, per altra banda, doncs, bueno, demanar disculpes.
Un nou testimoni en el cas Jubany fa trontollar la coartada de l'únic investigat pel crim. Avui ha declarat també un altre testimoni i el jutge ha ordenat més proves.
L'Institut Nacional de Toxicologia analitzarà amb tecnologia actual mostres vaginals de la víctima per trobar possibles restes d'ADN de l'agressor.
Ràdio Sabadell, Pau Duran.
El jutge del cas Jubany ha demanat que s'investigui una nova prova biològica. Vol saber de qui és l'ADN d'una mostra vaginal del cos de l'Helena, tal com explica l'advocat de la seva família, Benet Salelles.
L'Institut Nacional de Toxicologia ha recuperat l'isop vaginal de l'Helena Jubany i que han comunicat al jutjat que els mitjans tècnics de què es disposen en l'actualitat permetrien segurament obtenir més informació.
Primer cas confirmat de febre del Nil a Catalunya. Es tracta d'un veí de Reus. També s'investiga un altre possible positiu a la mateixa ciutat.
L'Ajuntament de Reus ha activat un pla de salut pública. L'alcalde Carles Pellicer ho ha confirmat durant el ple municipal.
La nova ràdio, David Fernández.
L'Ajuntament explica que el cas de l'home està confirmat, mentre que la dona, per ara, és un cas probable. Carles Pellicer és l'alcalde de Reus.
La parella continua ingressada i en evolució favorable, afortunadament, segons ens informa el Departament de Salut. Els casos ja s'han posat en coneixement del Centre Coordinador d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat.
En cultura, arrenca a Barcelona la 71a Fira del Llibre Antic i Modern, que ha comptat amb el pregó de la lingüista Carme Junyent.
Els llibreters denuncien el desconeixement de les administracions del seu sector. El president del gremi, Marçal Font, assegura que aquest fet provoca greuges comparatius a l'hora de rebre ajuts.
Quan fas el contrast amb altres activitats culturals o patrimonials de la ciutat o del país, sí que pensem o comencem a sentir, i això és una opinió personal, un sentiment personal, una mica de greuge comparatiu. Això és així.
I en esports, la waterpolista mataronina Marta Bach anuncia la seva retirada. Joan Barberà.
L'eterna capitana del Centre Natació Mataró, als 29 anys d'edat, posa fi com a jugadora del primer equip de waterpolo. Entre grans èxits, ha assolit 2 plates olímpiques, 1 or i 2 plates mundials, i també 2 ors i 1 bronze al Campionat d'Europa.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Aquesta tarda amb el pla Inuncat activat per risc de fortes pluges, amb ara mateix el registre més important fins ara, el de Riudarenes, a la Selva, on han caigut 82 litres per metre quadrat. També Canet i Mataró, on cauen tempestes ara mateix, i hi ha ara mateix també carrers inundats. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Hola, bona tarda. Immediates hores d'aquest divendres protagonitzat per les tempestes ruixats que descarregaran a molts punts de l'interior del quadrant nord-est, també del sector central del litoral i del prelitoral, una situació que es mantindria ben bé fins la matinada de demà. Atenció, que algun de les tempestes podria descarregar amb forta intensitat i fins i tot de manera puntual amb molt forta intensitat i arribar a acumular fins a 40 mil·límetres en 30 minuts. Situació que es mantindria de cara a la matinada. Esperem que en alguns punts del sector central del litoral encara hi pugui haver algun fenomen de caràcter fort. Una situació demà dissabte que no faria net, es mantindrien algunes precipitacions ben bé fins a migdia a punts del litoral i del prelitoral de Tarragona i de Barcelona. I durant la tarda, precipitacions que reapareixerien a punts de l'interior i al final de la jornada novament anirien apareixent a punts novament del litoral i del prelitoral, i al final de la jornada algun dels ruixats podria tenir novament caràcter moderadament intens a punts de l'extrem sud del país. La temperatura, que continuarà a la baixa al final del cap de setmana, quedarà totalment normalitzada per l'època de l'any. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Per tant, molta precaució per aquesta pluja. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta pluja afecta sobretot ara mateix a l'autopista del Maresme, a la C32. Aquí hi ha trams d'aturades gairebé des de Vilassar fins a la zona de Mataró. Aquí hi ha trams de retencions i està plovent amb força, molta prudència en aquesta zona, com et deia, sobretot aturades importants entre Vilassar i Mataró, més de 4 a 5 quilòmetres en aquesta C32, sentit nord, sentit Girona. A banda de l'autopista del Maresme, l'AP7 sembla que vol millorar en direcció sud, en sentit Tarragona, diguem-ne, ja només hi trobarem zones més intenses. En canvi, en sentit nord, encara parlem d'aturades d'uns 7 quilòmetres entre Martorell i Castellbisbal, i molta lentitud i aturades intermitents durant 7-8 quilòmetres entre Parets i la Roca, també en sentit nord, en aquesta autopista AP7, com deia, sembla que vol millorar, però li costa. De la resta de la xarxa viària, ens quedem amb la C58, encara parlem d'aquest tram d'uns 3 quilòmetres més carregat entre Montcada i el Nus, d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova jornada negra a Rodalies mentre la ministra de Transports, Raquel Sánchez, presentava aquest matí el calendari d'obres del projecte de remodelació de l'estació de Sants a Barcelona. Una obra que no estarà enllestida fins d'aquí 8 o 9 anys i que costarà 410 milions d'euros.
Aquest divendres ha estat una nova jornada amb matí de retards i avaries que fins i tot han portat a la ministra a demanar disculpes als usuaris de Rodalies. Raquel Sánchez ha estat a Barcelona per presentar unes obres que han de permetre que l'estació de Sants multipliqui per 2 la seva superfície dedicada a usos ferroviaris i estigui envoltada d'un entorn pacificat i molt verd.
Es preveu també la construcció d'una nova coberta on s'ubicaran 14.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques. Jordi Casino.
Les obres que ja han començat seran llargues, duraran 8 o 9 anys i preveuen ampliar els vestíbuls d'accés des de les places dels Països Catalans, on es mantindrà un espai pels skaters i Joan Peiró, que passaran a ser unes àmplies zones verdes pacificades, el trasllat de tot el trànsit al costat mar i la construcció d'una nova coberta amb plaques fotovoltaiques, una ludoteca pel barri i espais de coworking. Escolteu Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, i Raquel Sánchez, la ministra de Transports.
Una transformació complirà de vida tot aquest àmbit, reunirà per fi els barris pels quatre costats de l'estació, que guanyarà verd i espai per vianants i que s'omplirà de vida social, cultural i econòmica.
La nova planta i la magnífica coberta que hem vist donarà ombra a l'estació i a la plaça i serà realment un espai únic.
A nivell ferroviari, les obres permetran ampliar l'espai de les andanes, les sales dedicades a Rodalies i els AVE, i es construirà un nou vestíbul d'accés a la xarxa del metro. L'aparcament de cotxes i les parades de taxis passaran a estar soterrades i també es traslladarà a la plaça Espanya l'estació d'autobusos.
L'anunci, com dèiem, ha coincidit amb una nova jornada de problemes a Rodalies, amb retards en 7 línies de tren durant tot el matí. Passat el migdia, els tècnics de DIF han pogut reparar la catenària entre Vilanova i Sant Vicenç de Calders i s'ha començat a restablir el servei.
Una avaria en una catenària entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú ha afectat la circulació de la línia R2 Sud dels trens regionals al Corredor Sud i no s'ha pogut reparar fins al migdia, malgrat que els retards s'han allargat fins a primera hora de la tarda. Això s'hi ha sumat una altra avaria avaria en el sistema de senyalització entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, que ha causat retards a l'R4 durant bona part del matí. Dues incidències que han portat a la ministra a demanar disculpes als usuaris, tot reiterant l'aposta del govern espanyol per revertir la situació.
Hem de fer un esforç d'explicar que el pla de Rodalies s'està complint, que tenim un pla de Rodalies amb unes inversions de 6.300 milions d'euros fins al 2030, que s'han executat moltes d'aquestes inversions, que les expliquem, que s'estan duent a terme, i per altra banda, doncs, bueno, demanar disculpes, i que això no justifica, doncs, que, bueno, doncs, tinguem que treballar de valent perquè no es produeixin aquestes incidències.
Disculpes que han anat acompanyades d'una estirada d'orelles als qui aprofiten, ha dit, en clara referència al govern català, algunes incidències per fer-ne un ús partidista i també per reiterar que el pla de Rodalies ja en marxa permetrà aconseguir una xarxa molt més eficient.
Tot plegat quan a partir de demà mateix comencen 3 mesos d'alteracions a Rodalies per les obres de la nova estació de la Sagrera. Els afectats seran els usuaris de la R1, la R2 Nord i la R11. Són el 20% dels passatgers que suporta aquesta xarxa en un dia normal i que veuran com durant el cap de setmana no circulen combois entre les estacions de Passeig de Gràcia i Montcada i Reixac. A partir de dilluns, els trens començaran i finalitzaran el seu recorregut a Sant Andreu Comtal. Edgar Sapinya.
Per pal·liar les afectacions, hi haurà un servei de bus complementari cada 15 minuts a la mateixa estació de Sant Andreu Comtal, que funcionarà entre les 6 del matí i les 10 del vespre i que transportarà els usuaris fins a la Sagrera Meridiana. Des de l'Associació per la Promoció del Transport Públic demanen que les obres que s'executin serveixin per millorar realment els serveis dels usuaris i no vagin només encaminades a lluir millor la xarxa de transport. Ho diu el seu president, Adrià Ramírez.
Centrem les obres en les millores reals dels usuaris. Tenim massa tendència en aquest país a fer obres per exemple, soterrar línia, que soterrar una línia és positiu pels veïns d'aquell barri on passa, però pels viatgers no aporta res soterrar una línia i això llavors es diu que això són obres de millora del transport públic, no? Això són obres de millora de la ciutat per on passa. Ara hem començat per el que lluïa més, el que es veia més i no per el que realment farà funcionar millor.
Durant els pròxims 3 mesos, els treballs es concentraran en enllestir els 4,3 quilòmetres de vies noves que passaran per la nova estació de la Sagrera, la meitat de les quals aniran soterrades.
A tot això s'hi ha de sumar l'entrada d'un nou operador d'alta velocitat, Irio, que se suma de moment a l'oferta en la línia entre Barcelona i Madrid i oferirà bitllets per 18 euros.
Els trens del nou operador començaran a circular el 25 de novembre, però els bitllets es podran comprar des d'aquest diumenge, tot i que des d'aquest mateix dijous ja es poden adquirir a les agències de viatges. Els bitllets tindran un preu a partir de 18 euros per trajecte, tot i que la companyia ha anunciat bitllets per sota d'aquest preu en el marc de la seva campanya inicial de descomptes. Es convertirà així en la tercera companyia a fer aquest recorregut, juntament amb l'espanyola Renfe i la francesa Ouigo. La nova oferta ferroviària tindrà 32 freqüències, 16 d'anada i 16 de tornada, diàries entre Barcelona i Madrid, cosa que implica que hi haurà almenys una freqüència cada hora.
I encara més complicacions en la mobilitat aquest divendres, jornada de cancel·lacions a l'aeroport del Prat per la vaga de controladors aeris a França, que ha obligat a anul·lar més de 1.000 vols arreu d'Europa.
L'aturada ha obligat a cancel·lar una setantena d'operacions a Vueling a l'Estat, la meitat de les quals a l'aeroport del Prat. Les altres companyies afectades, Transavia, EasyJet i Ryanair, no han donat xifres concretes d'afectació a Barcelona, però sí que han admès que hi han hagut diverses cancel·lacions.
Notícies en xarxa.
En clau política, el govern espanyol demana al Parlament Europeu que permeti utilitzar el català en els plens.
Durant la reunió entre la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i la ministra de Política Territorial i portaveu del govern d'Espanya, Isabel Rodríguez, s'ha explicat que la petició s'ha fet en un context de major demanda de transparència i millores en la participació ciutadana. El govern espanyol s'ha compromès a assumir les despeses de la iniciativa i a negociar els detalls de la posada en marxa. Es tracta d'una mesura pactada a la taula de diàleg.
Nou gir de guió en el cas Jubany. La declaració d'un dels dos testimonis previstos per aquest matí ha desmuntat la coartada del principal investigat pel crim. A tot això, el jutge també ha ordenat noves proves de les restes biològiques extretes del cos de la víctima. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
El jutge del cas Jubany ha demanat que s'investigui una nova prova biològica. Vol saber de qui és l'ADN d'una mostra vaginal del cos de l'Helena, tal com explica l'advocat de la seva família, Benet Salelles.
L'Institut Nacional de Toxicologia ha recuperat l'hisop vaginal de l'Helena Jubany, que se li va practicar en el seu moment, i que han comunicat al jutjat que els mitjans tècnics de què es disposen en l'actualitat permetrien segurament obtenir més informació que la que es va obtenir l'any 2001. De manera que el jutjat, el passat dia 13, va dictar una resolució ordenant a Toxicologia a fer un reexamen d'aquest hisop vaginal a la recerca de mostres genètiques.
En cas que la mostra es pugui determinar i no sigui de l'investigat actual, Xavi Jiménez, l'advocat, demanarà que es compari amb el primer investigat que constava anteriorment al sumari. Aquest matí també han declarat un testimoni que ha desmuntat la coartada de Jiménez per la nit de la desaparició de la víctima. L'altre declarant, el president de la secció Natura de la UES, ha dit que no recorda res.
I Stop Bales de Goma i Irídia demanen al Parlament la prohibició de bales de foam perquè són igual de lesives que les de goma, no són precises i la seva traçabilitat no està garantida. També volen el compromís que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil tampoc no puguin disparar bales de goma a Catalunya, on estan prohibides des del 2013. Mont Carvajal.
Esther Quintana, que va perdre un ull fa 10 anys per una bala de goma disparada pels Mossos en una manifestació a Barcelona, és ara la presidenta d'Irídia i ha comparegut al Parlament per explicar que les bales de foam són igualment lesives i potencialment mortals i per això demanen prohibir-les.
Cal una prohibició de les bales de foam. Els seus impactes han provocat lesions iguals de greus que les bales de goma i són potencialment letals. No són armes precises i la seva traçabilitat no està garantida. Es va anunciar que es col·locarien càmeres d'imatge i so a les llançadores de foam. Però la setmana passada, un càrrec del cos de Mossos d'Esquadra en aquesta mateixa comissió va reconèixer les dificultats tecnològiques que això implica.
Des del 2019 hi ha 6 ferits a Catalunya per foam. Irídia també reclamarà el dia 28 al Congrés de Diputats la prohibició de bales de goma. El govern espanyol n'ha comprat 60.000 aquesta setmana.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau de salut, alerta a Reus per un cas de febre del Nil. L'Ajuntament ha activat el pla de salut pública després de confirmar-se un cas positiu a la localitat i un altre de possible. L'alcalde Carles Pellicer ha interromput el ple per anunciar aquest fet. La Nova Ràdio, David Fernández.
El Servei de Vigilància Epidemiològica del Departament de Salut ha confirmat aquest dijous 15 de setembre 2 casos d'infecció per virus del Nil Occidental a la ciutat de Reus. Els afectats són una parella, un home de 90 anys i una dona de 85, els quals van ingressar a l'Hospital Sant Joan de Reus el 31 d'agost amb un quadre neurològic. L'Ajuntament explica que el cas de l'home està confirmat, mentre que la dona, per ara, és un cas probable. Carles Pellicer és l'alcalde de Reus.
La parella continua ingressada i en evolució favorable, afortunadament, segons ens informa el Departament de Salut. Els casos ja s'han posat en coneixement del Centre Coordinador d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat i, en primer lloc, vull donar un missatge de tranquil·litat i de transparència sobre la situació que els estic explicant. Dir-los també que no hi ha motiu d'alarma. Hi ha motius per estar alerta.
Conjuntament amb Salut, l'Ajuntament de Reus ja ha activat un pla d'informació, vigilància, prevenció i tractament per si es detectessin nous casos.
Més qüestions. L'alcalde de Montgai, coordinador del grup Eines per al Repoblament Rural, Jaume Gilabert, llança un crit d'alarma i assegura que hi ha municipis petits que moriran tot i l'Estatut dels Municipis Rurals, que treballa la Generalitat amb ajuntaments, entitats municipalistes i juristes.
Ho ha explicat avui a la xarxa el Batlle, que ha denunciat que encara hi ha municipis on no poden sintonitzar la televisió pública ni tenen fibra òptica per connectar-se a internet. L'objectiu de la norma de la Generalitat precisa ha de servir per garantir els serveis bàsics i evitar el despoblament, però l'alcalde no les té totes.
Estem esperançats, som optimistes, però també amb una certa prudència, perquè fins que no tinguem l'esborrany d'aquest estatut, que ens han dit que serà a l'octubre, ja tindrem un document base per treballar entre tots plegats, no podrem veure l'abast. És un document per nosaltres vital, és un document de supervivència. Sense aquesta llei que ens protegeixi i que discrimini els municipis en funció de la seva població i de les seves problemàtiques, és a dir, el que no es pot fer és legislar per a tothom per igual.
A l'octubre, el govern els ha de donar un esborrany de la llei amb la qual plantejaran millores perquè després, al gener, com els han dit, el Parlament discuteixi la norma, la millori encara més i s'aprovi. A Catalunya, gairebé 2 de cada 3 municipis tenen una població inferior als 2.000 habitants, 1 de cada 3 ni els 500.
I encara en territori, l'associació Stop Macroparc Eòlic Marí de la Costa Brava Nord s'ha concentrat aquest migdia davant la Societat Unió Fraternal de Roses per mostrar el seu rebuig a la construcció d'aquesta infraestructura a la Costa Brava. També han protestat per la jornada informativa que han muntat els promotors del projecte. Han portat a la visió Juan Mabuín.
L'associació Stop Macroparc Eòlic Marí de la Costa Brava Nord ha dut a terme aquest migdia davant de la Societat Unió Fraternal de Roses una concentració que s'hi ha organitzat per mostrar el rebuig a la construcció d'un macroparc eòlic marí a la Costa Brava i contra la jornada informativa que han muntat els promotors del projecte Parc Tramuntana, com ens explica el vicepresident de l'associació, Jordi Puntjoan.
Seguirem treballant per al territori fent xerrades per explicar quines són els impactes tant del projecte com de les infraestructures associades al projecte, que potser són més preocupants que el projecte en si mateix. Per tant, això és el que tindrà un impacte negatiu en el medi natural del nostre entorn, del mar, sobretot del fons del mar, però també, evidentment, doncs, l'impacte paisatgístic, l'impacte del turisme, de sorolls, de vibracions, d'ones electromagnètiques, etc., que poden repercutir.
A la manifestació també s'hi han sumat 2 regidors de Roses, l'alcalde occidental i membres de la plataforma IAEDEN Salvem l'Empordà.
Encara una altra qüestió. Joves agricultors i ramaders de Catalunya reclamen modificar la nova llei estatal de residus i sòls contaminants que no permet cremar les restes vegetals. L'entitat la considera inacceptable i inassolible pel sector agrari i per això demana una moratòria en la seva aplicació mentre no es modifiqui el paràgraf que estableix aquesta prohibició. UAU Lleida Ràdio.
Aquesta nova llei correspon al canvi en la legislació pel que fa a residus i sòls contaminants per a una economia circular aprovada pel Congrés i que comporta la prohibició de la crema de les restes vegetals. Fins ara aquesta pràctica es permetia en el període contemplat sense risc d'incendis a partir del 15 d'octubre fins aproximadament el mes de març. Així exposa la situació el cap sectorial laboral de JARC i productor a Torres de Segre, Osvald Esteve.
Llavors, el procediment era el següent. S'arrencaven els arbres, s'entregaven dintre de la mateixa finca, vigilant i tenint en compte totes les precaucions perquè no passi res, que fos una crema supercontrolada, i es cremava tota aquella resta vegetal, i a partir d'aquí pues, començaven a fer les tasques de plantació de la nova plantació. No? I bueno, era una manera bastant econòmica i correcta de fer-ho.
Per la seva part, Unió de Pagesos també ha reclamat la modificació de la llei estatal que prohibeix la crema de restes vegetals.
En clau cultural, avui ha arrencat a Barcelona la 71a Fira del Llibre Antic i Modern, que ha comptat amb el pregó de la lingüista Carme Junyent. Els llibreters denuncien el desconeixement de les administracions del seu sector. Aquest fet, diuen, provoca greuges comparatius a l'hora de rebre ajuts. David Navarro.
Fins al 2 d'octubre, 28 paradistes ocupen el Passeig de Gràcia entre la plaça de Catalunya i el carrer de Consell de Cent. Amb entre 2.000 i 4.000 llibres per parada, els curiosos i aficionats hi poden trobar des d'exemplars publicats a principis del segle XVI fins a llibres de segona mà de la nostra època. El president del Gremi de Llibreters de Vell, Marçal Font, ha destacat la vitalitat del sector, tot i la manca d'ajuts de l'administració.
Quan fas el contrast amb altres activitats culturals o patrimonials de la ciutat o del país, sí que pensem o comencem a sentir, i això és una opinió personal, un sentiment personal, una mica de greuge comparatiu. Això és així.
L'encarregada d'inaugurar la fira ha estat la lingüista Carme Junyent. En el seu pregó ha lloat la tasca imprescindible dels llibreters de Vell a l'hora de preservar la cultura.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La waterpolista de Mataró, Marta Bach, ha anunciat en el dia d'avui la retirada. L'eterna capitana del Centre Natació Mataró, als 29 anys d'edat, posa fi com a jugadora del primer equip de waterpolo del club de la capital del Maresme, en què ha estat una peça fonamental i un referent en el creixement del conjunt mataroní. A més, amb la selecció espanyola, entre d'altres grans èxits, ha assolit dues medalles de plata als Jocs Olímpics, un or i dues plates als Mundials i dos ors i un bronze al Campionat d'Europa. Tot una referència a la selecció espanyola, on es va retirar l'any 2021 i ara decideix retirar-se també del conjunt del Centre Natació Mataró. En bàsquet, en el món de la cistella, destaquem que el Baxi Manresa afronta avui un nou compromís amistós abans de la disputa de la Lliga Catalana ACB de la setmana que ve. A un quart de nou del vespre, a Balaguer, a Terres Lleidatanes, els del Bages s'enfronten al Baskonia. És un duel que es podrà seguir i veure en directe a la plataforma Xala, a xala.cat. Des de Ràdio Sallent informa Pol Rodríguez.
El Baxi Manresa afronta aquest vespre el cinquè amistós de pretemporada. Ho farà a partir d'un quart de nou del vespre i en directe per la plataforma Xala a Balaguer contra el Baskonia. Serà al pavelló 1 d'octubre amb entrada gratuïta per tots els assistents. Recordem, els manresans arriben al partit després d'encaixar dimecres la primera derrota de la pretemporada en el partit de presentació davant el públic contra el Partizan de Belgrat, el Nou Congost. Els manresans poden recuperar per avui l'aler argentí Juan Pibaulet, que va aterrar a principis de setmana a Manresa després de guanyar la Copa Amèrica amb l'Argentina. Guillem Jou continua el procés de recuperació de la seva lesió al tendó d'Aquiles i el pivot Marcus Lee és dubte per molèsties a l'esquena. És el darrer partit dels manresans abans d'afrontar el primer compromís oficial, la Lliga Catalana, amb les semifinals el proper dimarts contra el Joventut de Badalona a Tarragona, una competició en el que els manresans defensen el títol després de guanyar el Barça l'any passat al Nou Congost.
Gràcies, Pol Rodríguez, des de Ràdio Sallent. Encara en el món de la cistella, avui també molt pendents de la selecció espanyola, amb el català del Joventut de Badalona, Joel Parra, a les seves files. Es juguen el passi a la gran final de l'Eurobàsquet, que juga a Geòrgia. A dos quarts de nou de la nit, l'equip que dirigeix Sergio Scariolo s'enfronta a Alemanya. I demà, cita pel bàsquet a les televisions locals i a Xala, la Lliga Catalana EVA, arriba a la tercera jornada i es podrà veure el partit decisiu entre el Club Bàsquet Granollers i el Joventut de Badalona, un enfrontament que començarà quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda. En el decurs d'aquesta transmissió, a l'Enjoc Televisió es connectarà amb un altre partit de bàsquet corresponent a la Lliga Catalana Femenina 2. Serà el duel entre el GEC gironí i el Segle XXI. En handbol, els dos equips catalans de la Lliga Sobal tenen cita en el dia d'avui. El Barça, el Futbol Club Barcelona, rep l'Osca a les 8 del vespre i el Freiking Granollers visita el Logroño a dos quarts de 10. En futbol, Jordi Cruyff passa a ser director esportiu del Barça. L'exjugador era fins ara director de l'àrea internacional i passa a ser ja oficialment director esportiu. La gestió en el mercat d'estiu ha acabat consolidant la seva figura en l'organigrama del club blaugrana. Per cert, un Barça, després de la renovació de Gavi, demà s'enfronta a l'Elx, partit que jugarà a un quart de 5 de la tarda al Camp Nou. A la convocatòria ha quedat fora Sergi Roberto.
Gràcies, Joan. Abans de marxar, molta precaució encara per la pluja que continuarà caient, ara mateix intensa, al Maresme i també a la Selva. Doncs sí, fins aquí aquest informatiu, Notícies en Xarxa, que fan possible Raül Garreta al control tècnic, Cristina Cantalà a la redacció, Joan Bàrbara als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Diuen que tot torna. Algunes coses o persones ho fan sense que ningú ho demani, però d'altres es recuperen per insistència. Un procés que acostuma a anar acompanyat d'un bon motiu. La Fira de Barruera era un lloc d'intercanvi, de compra, de venda i també de relació entre els veïns a la Vall de Boí. Tenia lloc a principis d'octubre i s'hi comercialitzaven animals, però també s'hi compraven comestibles i eines de treball. Una tradició que es va perdre a la dècada dels 40 del segle passat, però que es va recuperar fa uns anys, adaptada als nostres temps. Ara, la Fira de Barruera se celebra l'últim diumenge de setembre, el 25 d'aquest any. Té una part ramadera i una de comercial, amb productors locals i també d'altres comarques que exposen els seus productes en fantàs i els venen. A més, durant tot el dia s'hi fan activitats de tot tipus, tant per petits com per grans. I és que l'objectiu de l'actual Fira de Barruera és arribar al màxim nombre de gent possible, amb exposicions, demostracions d'oficis antics, actuacions musicals, danses tradicionals o espectacles infantils. Per si no en teniu prou, aquest any la fira coincideix amb la Gearship Dog Trial. Que dit així, potser no acabeu d'entendre què són, però jo us ho explico. Es tracta d'unes jornades tècniques de formació de gossos pastor amb concurs inclòs. L'últim cap de setmana de setembre torna a la Fira de Barruera a la Vall de Boí. En trobareu tota la informació al web vallboí.cat.
Sabies que...
Saps per què els dònuts tenen un forat? Inicialment no tenien forat quan van arribar a Nova York amb el nom holandès Dolly Coe. Elizabeth Gregory, mare del capità d'un vaixell de transport d'espècies, feia servir la canyella i la nou moscada que li va proporcionar el seu fill, a més de pell de llimona, per crear un brioix freixit al qual li va posar al mig nous i avellanes. Va ser el fill d'aquesta dona, Hanson Gregory, que li va posar el forat al dònut en clavar-lo en un dels radis del timó del seu navili durant una tempesta perquè necessitava fer servir les dues mans. Encara que el mariner posteriorment en una entrevista ha donut en enfonsar un pebrer al seu centre, cosa que solucionava un problema amb la falta de cocció en aquest punt. Aquesta és la versió més estesa sobre l'origen del forat que ha fet d'un simple brioix un dolç absolutament distingible.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. Durant els últims anys, Girona ha invertit 3,5 milions d'euros en habitatge que ha permès comprar 34 nous pisos. Des de l'equip de govern també han explicat que s'està tramitant la compra d'una desena més d'immobles d'aquí fins a finals d'any. Actualment, el Parc Públic d'Habitatge de Girona compta amb uns 200 pisos, entre els que ja hi havia i els que s'han adquirit. Clara Vicenç, Televisió de Girona.
L'Ajuntament de Girona ha destinat més de 3,5 milions d'euros per comprar 34 pisos i ja té emparaulats una desena d'habitatges més fins a finals d'any. L'equip de govern ha posat sobre la taula les xifres després de les crítiques que havien rebut per part de l'oposició, especialment de Guanyem Girona, amb qui havien pactat aquest paquet d'inversions en els pressupostos del 2020, tot i que la regidora d'Habitatge, Anabel Moya, ha defensat que no s'ha parat de treballar en cap moment.
Aquesta inversió era 2 anys. Per tant, l'avaluació l'hem de fer ara, que estem a setembre.
Actualment, el Parc Públic d'Habitatge de Girona compta amb uns 200 pisos, entre els que ja hi havia i els que s'han adquirit.
Manlleu acollirà diumenge una nova edició de l'Alternat, la Fira de l'Economia